Esquerra Republicana denuncia el mal funcionament dels serveis municipals durant la temporada d'estiu. El partit trasllada el seu malestar per la brutícia i la manca de manteniment dels barris, no només de les zones perifèriques, sinó també del nucli antic. Descobreixen un assentament ibèric al turó de Vilanera, on es pensava que només hi havia una granja. La interpretació d'aquest espai servirà també per conèixer la relació dels antics habitants de la zona amb els grecs que es van establir inicialment a l'entorn del port d'Empúries. Comencen les inscripcions pels cursos de català a l'Escala que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística. Els cursos tindran lloc a Can Maset a partir del 25 de setembre i finalitzaran el 3 de desembre. El 27 de setembre se celebrarà la Diada dels Pescadors. Al Port de la Clota serà una jornada gastronòmica dedicada al peix blau, on a través d'un show cooking, un ranxo i habaneres es recuperarà l'essència de la festa de Sant Pere. La Junta de Socis del Futbol Club L'Escala aprova el pressupost per la temporada 2025-2026, que és lleugerament superior al de la campanya anterior. El club ha informat als assistents que el nou curs tindrà un total de 26 equips, des de l'escola fins als primers equips. I el temps, bonança i calma pels dos propers dies, amb cel serè i ambient força contrastat entre primera hora i el centre del dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 17 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't
you
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on tindrem el nostre col·laborador de Medi Ambient, en Joan Ramon Mendo, que ens parlarà d'insectes, però no dels insectes autòctonos, sinó d'aquells que ens arriben. I després acabarem el programa d'avui amb una nova entrega de la secció Els més gegants del nostre mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim amb nosaltres el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo, una setmana més. Molt bona tarda, com estàs, Joan
Molt
Ramon?
Molt bona tarda, Marina. Bé, estic una miqueta com el temps, així que hi ha dies millors, hi ha dies pitjors.
Crec que tots estem una mica igual.
He tingut un requeriment d'Hisenda de l'any 2021, que és una cosa que dius, home, amb algú que guanya menys de 10.000 euros durant l'any 2021, dius que te vingui un requeriment per una deducció xorres. dius, home, potser a Hisenda han de tenir coses més importants que fer. Llavors, clar, això és l'inici de la setmana.
Podria, això d'Hisenda ho podríem debatre molt obertament, perquè a més estem parlant del 2021, imagina't, o sigui que...
No, i a sobre te vindran després que has de pagar recàrrec, vull dir, han tardat 4 anys en investigar, perquè el que demanen ara són papers, investigar una deducció per canvi de residència amb motius laborals. Vull dir, una cosa que es fa quan no tens altra manera d'anar a treballar en una ciutat diferent. Bueno, feina rai per poder-ho justificar. Però no tenia contracte de lloguer i, bueno, en fi, històries. A lo que anàvem. Tenim avui...
Avui tu dius que parlem de bitxitos.
Bueno, i clar, tu has dit insectes a la presentació. Jo, al tuit que vaig penjar ahir, hi poso bitxos. En general, perquè...
Has vist la pel·li Bitxos de Disney? És xulíssima,
No l'he vist, no és el tipus de gènere que a mi m'acaba de convèncer.
És xulíssima, jo te la recomano.
El cas és que el terme bitxos engloba, podríem dir, els artròpodes. Els artròpodes són tots aquests animalons que hi ha gent que els diu genèricament insectes, ¿vale? Però hi ha els insectes, hi ha els aràcnids, hi ha els crustacis, hi ha els miriàpodes, hi ha tota una sèrie d'invertebrats, que són tots aquells animals que no tenen vèrtebres, que són molt simples i molt primitius, i entre els quals, efectivament, hi ha insectes, però també hi ha aranyes, hi ha àcars, hi ha escorpins, i centpeus, milpeus, en fi, és una família, la dels artròpodes, molt gran, a la que anomenem genèricament bitxos. I avui he volgut convidar a una persona que la tenim a l'altre costat del telèfon, que es diu...
Presenta-la, perquè deu estar ja amb l'orella calenta, pobret.
Exacte, és l'Ireneu Castillo. Ireneu, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan Ramon.
Bona tarda. L'Ireneu i jo ens coneixem de Twitter, que és una cosa, Marina, que t'he comentat algun cop.
Sí, meravellosa.
Que a Twitter la gent no hi va només per barallar-se i per crear polèmiques. A Twitter pots arribar a conèixer gent amb experiència, amb formació, amb coneixements, que parla amb propietat, que parla amb respecte. I una d'aquestes persones de qui he après algunes coses molt interessants, fins i tot d'aquí del territori, perquè l'Ireneu no és del Camp de Tarragona, és, corregeix-me si m'equivoco, Ireneu, és d'Hospitalet de Llobregat, et coneixes força bé tota la zona de Barcelona i també, en part, una miqueta, la zona de Tarragona. Exacte, sí, bueno, concretament l'Alcamp i diríem que les terres del Gaià, per ser més, per ser més exactes.
Correcte.
Bé, jo tinc aquí apuntada una presentació que faré breu sobre tu, una miqueta per explicar als oients que no fan servir Twitter, que no et coneixen, doncs qui ets, i també per explicar quin és el motiu pel qual avui t'he convidat, no? Doncs a parlar d'aquest programa, d'aquesta temàtica sobre insectes, sobre aràcnids, bitxos en general, i sobretot pels bitxos invasors, que aquest és el tema que és una mica de moda, no? De parlar d'aquestes invasions que ens arriben d'altres països o d'altres continents fins i tot. Bé, l'Ireneu, que per cert, Ireneu, per qui no ho sàpiga, és el femení d'Irene.
Si de cas el masculí.
Oh, exacte, perdó. No, és el masculí d'Irene. Sí, jo volia dir que el femení d'Ireneu és Irene. Vull dir que són el mateix nom, però
sí,
depenent de si ets home o dona. Bueno, no ens fiquem en aquests jardins, perquè ja saps tu que hi ha gent que, bueno, que prefereix no distingir gèneres i, bueno, aquestes coses.
No, cadascú li toca el nom que li toca, no? A mi m'ha tocat aquest.
Sí,
que
bueno.
Que passi.
Bé, faig la breu presentació. Ireneu Castillo és nascut a Barcelona. Clar, no sé si aquí parlaríem de l'Hospitalet de Llobregat o de Barcelona Ciutat, però tu estàs molt arrelat a l'Hospitalet, oi?
Bueno, de fet, és que només a Barcelona només hi vaig néixer, que va ser que ma mare va anar a la Vall d'Hebron i em va donar a néixer. I als 3 dies vaig tornar cap aquí, cap a l'Hospitalet. O sigui, soc d'Hospitalet de tota la vida, encara que el DNI digui que soc de Barcelona. I dius, bueno, mira, coses que passen.
Molt bé, d'acord. Llavors, en quant a la teva biografia, tu et defineixes com a escriptor i historiador.
Correcte.
Clar, això jo vull posar en context. Tu ets d'aquelles persones, una miqueta com jo, però potser més de lletres, que coneixes una mica de tot. Vull dir que no ets especialista en una cosa molt concreta, ni has dedicat tota la teva vida a una sola cosa, però sí que tens un coneixement profund, un coneixement extens de diverses temàtiques, entre elles història, cultura, tradicions, medi ambient, arquitectura, etc. Vull dir, clar, la definició com a escriptor i historiador jo crec que és prou clara, prou entenedora per qui ens estigui escoltant. I dins de la teva trajectòria, òbviament, hi ha la divulgació del patrimoni històric i cultural, també hi ha una part de divulgació ambiental, que a mi em consta que a Twitter has fet fils dedicats al medi ambient.
Sí, llavors,
bé, seguint amb la teva presentació, i ja després ja passem al contingut de la secció. T'has dedicat a donar a conèixer els tresors culturals que ens envolten a través de diverses col·laboracions, de diversos escrits, de diversos, fins i tot llibres, crec que has publicat. També tens un blog actiu en el qual doncs, hi penges curiositats del Baix Llobregat i l'Hospitalet. Curiositat...
Entre d'altres coses, que és una mica una enciclopèdia total.
Correcte. També hi ha curiositat dels castells catalans. Quan parlem de castells, ens referim a les edificacions, no pas al món casteller. I edificis catalans amb història, en fi, tota una sèrie d'obres que exploren la riquesa cultural i històrica de Catalunya. Llavors, fet correcte, aquesta petita presentació, Ireneu, jo, abans de donar-te pas, ja sé que sóc potser una miqueta pesat de vegades, però crec que és interessant perquè m'he pres la molèstia de fer un llistat. M'he fet, l'he fet amb l'ajuda d'algú que la Marina ja sap qui és. De fet, no és una persona. Marina, tu qui creus que m'ha ajudat a fer un esquema?
El teu gran amic, el Chat GPT.
Molt bé, molt bé. Efectivament, he demanat opinió i referències històriques al Chat GPT. M'ha costat tres intents. M'ha costat tres intents. Que
a vegades només... a vegades li costa encertar.
Li ha hagut d'ajudar una miqueta, perquè a vegades es descuida, s'oblida de coses que per mi són importants i que jo les conec, i en canvi el ChatGPT doncs, hi passa per sobre o no hi passa directament. Llavors, he fet un llistat, vale? Jo ara faré una lectura, Ireneu, d'aquest llistat d'artròpodes, ja hem explicat el que eren, d'artròpodes que des del segle XIX, ja ens anem dos segles cap enrere, dos o tres, bueno, és igual, segle XIX, segle XX, segle XXI, bueno, entre dos i tres segles, en els quals Catalunya ha rebut diferents invasions. Estic evitant fer servir la paraula plaga, Ireneu, tu ja saps per què, perquè aquesta paraula té sempre una connotació, diguéssim, bíblica, apocalíptica, de que s'acaba el món, de que ens morirem tots. I jo sempre intento, la Marina ho sap, evitar aquest alarmisme, aquest catastrofisme que ens està bombardejant cada dia 24 hores. Llavors, parlaríem d'invasions o parlaríem d'arribada d'espècies invasores. De fet, amb aquest llistat he fet 20 bitxos, parlem de bitxos.
Sí, sí.
20 bitxos. Alguns d'ells no són...
No n'hi ha 20 bitxos, no sé si ens donarà temps a tot.
Sí, dona, que ho faré ràpid, ja veuràs. Alguns d'ells no són invasors. És molt curiós. Alguns d'ells són autòctons, però per determinades circumstàncies, que també donarien per altres programes, s'han convertit en el que anomenaríem plaga, és a dir, en un excés de població que en alguns llocs pot originar molèsties, pot originar fins i tot afectacions a nivell de salut. Un exemple seria la processionària del Pi. La processionària és una oruga que és urticant, que si t'acostes o si et cau a sobre et produeix irritacions, i en persones o animals que poden ser sensibles doncs podrien tenir un quadre anafilàctic, un quadre fins i tot d'ingrés a urgències.
Correcte.
I per tant, en alguns pobles, ciutats, es té cura de que aquest insecte no proliferi en excés, es fan tractaments dirigits específicament sobre aquest insecte, però de retruc s'acaben carregant tots els altres insectes que viuen als mateixos llocs que la processionària. Aquest també seria un altre debat. Bé, vaig a fer ràpidament el llistat. D'acord? Són 20, però ja veuràs, Marina, com aniran molt ràpids. Mira, any 1879, la filoxera. N'ha sentit a parlar.
Mai.
Una mica, sí. Si m'ho pregunto a mi, una mica.
Bé, us ho pregunto als dos, eh? Això ja sabeu que és en plan tertulia, aquí pot intervenir tothom en qualsevol moment. Bueno, la filoxera no cal que us digui que va causar doncs unes pèrdues econòmiques al sector agrícola català, tota la pagesia de Catalunya es va ressentir, perquè aquí més que menys tenia vinyes, es dedicava al sector vitivinícola, i fins que no va arribar doncs, bueno, una varietat que era resistent amb aquest bitxo, parlant de bitxos, per no entrar en massa detalls tècnics, doncs no es va poder recuperar doncs, tota la tradició vitivinícola, i doncs, bueno, van passar potser 50-100 anys en què la producció de vi català, qui diu vi, diu cava, diu moscatell, tots els derivats de la vinya. Després vam tenir, a finals del segle XIX, estem encara al segle XIX, l'escarabat de la patata. Escarabat de la patata, que això jo recordo de petit, que encara
també,
en veia.
Jo també m'ho recordo, sí.
De petit en veia. Què va passar? Doncs que van arribar els insecticides moderns, per dir-ho així, i totes les plantacions de patata, doncs van erradicar pràcticament aquest escarabat. Era un escarabat que només afectava a la planta de la patata, especialment a la part foliar, a la part de aèria, i les patates no tenien afectació, però clar, lògicament, amb menys fulles quedaven més petites.
Exacte.
Molt bé, anem cap al segle XX, principis del segle XX. Ens arriba la formiga argentina.
Sí.
Bueno, escolta'm, dius, una formiga, què ens pot fer una formiga? Doncs home, en teoria no ens pot fer molt com a espècie humana, però sí a dins d'un ecosistema, dins d'un equilibri ecològic, una espècie que ve de fora pot desplaçar a formigues que són autòctones. Desplaçar no vol dir que pot destruir completament l'ecosistema. Pot dir que pot alterar aquell equilibri que hi havia, i poden haver alguns canvis. Poden haver canvis respecte a la biodiversitat, per si que algunes plantes tinguin menys possibilitats de germinar, perquè canvia l'estructura del sòl, etc. Sempre hi ha algun efecte quan arriba una espècie invasora. Ja vingui d'Argentina o ja vingui dels Balcans. Aquí no és tan important la distància com l'efecte que pugui tenir. Anem al 1928, al cotonet dels cítrics. D'acord? El cotonet dels cítrics. Això, tothom que estigui vinculat amb la pagesia, doncs segurament coneix aquesta plaga. Actualment, amb els tractaments agrícoles, no acostuma a ser un problema greu, però qui vulgui fer agricultura ecològica, qui vulgui prescindir de tractaments químics, doncs pot tenir un problema amb aquest tipus d'infestacions que afecten sobretot afecten cultius, conreus agrícoles. Molt bé, també a principis del segle XX, el poll de Sant Josep. Jo aquest no el tinc massa localitzat. No sé exactament a quina espècie pot afectar.
Jo el tinc escoltat. Això del poll de Sant Josep em sona, però no sé tampoc dir-te exactament per on ens movem.
Bueno, és d'origen asiàtic. Ja sabeu que moltes de les invasions, sobretot d'artròpodes, insectes, venen de l'Àsia, perquè els països tropicals, com molts ja sabem, hi ha una biodiversitat espectacular, i només que alguna d'aquestes espècies arribi a països amb un clima moderat, a països mediterranis, per exemple, doncs ja no té que enfrontar-se amb hiverns gèlids, com pot ser el nord d'Europa, ni té que enfrontar-se amb climes desèrtics, com pot ser a l'Àfrica Central o al nord d'Àfrica. Llavors, clar, el clima mediterrani doncs li dona molt de joc amb aquestes espècies tropicals, subtropicals, perquè arribin i trobin doncs un paradís, no?, on poder instal·lar-se. Bé, tenim la cuca de la farina vermella. D'acord? Aquesta també va arribar al segle XX i està relacionada amb l'emmagatzematge. Entenc emmagatzematge de cereals. Cereals o fruits secs. Està relacionada, doncs, bueno, és que es feia això, intercanvi de productes agrícoles, i ens va arribar d'origen indo-austral. Això ja seria la part del sud-est d'Àsia. És a dir, que pot arribar d'Indonèsia, Filipines, tota aquella zona seria la zona indo-austral. També al segle XX, a la segona meitat, una que sí que segur que ens sona molt a tots, és la mosca blanca. D'acord? Aquesta ens afecta a moltes plantes, fins i tot als que ens agrada la jardineria, doncs ens hi hem trobat molts cops, no? Que dius, ostres, què és això petitet que tenim a sota de les fulles? Una coseta minúscula de color blanc. Doncs aquesta és la mosca blanca i pot arribar a fer molt de mal a la planta on s'allotja. Que totes aquestes espècies de les que parlem, tots aquests bitxos, tenen la consideració de paràsits. I quan parasiten, i aquest és un tema molt interessant, que després en parlarem, Ireneu, quan parasiten ho fan per obtenir un benefici, però al mateix temps l'objectiu del paràsit no és carregar-se el seu hoste, perquè si el mata, si el destrueix completament, es queda sense font d'aliment. Llavors el paràsit normalment el que fa és agafar una part, agafar una penyora del seu hoste, ja sigui saba, ja sigui teixits cel·lulars, ja sigui sang, en el cas de mosquits o paràsits que afecten els mamífers. Llavors, aquesta part no acaba matant, pot debilitar, i molt, en alguns casos molt concrets, pot ser vector de malalties i pot arribar, doncs, amb la mort de l'hoste. Però no és l'habitual. L'habitual és que el paràsit arribi, s'alimenti, es reprodueixi i continuï amb el cicle amb aquella mateixa espècie. Hi ha molts paràsits que són específics d'una sola espècie, que només ataquen, doncs, un tipus o un gènere de plantes o un conjunt concret de mamífers. Per exemple, les paparres. Aquestes, n'hi ha algunes que són invasores, però n'hi ha moltes que són autòctones, de paparres. No parlem de política, Marina, eh? Estem parlant, seguim parlant de medi ambient.
Sí, sí, sí.
Hi ha moltes paparres autòctones, bueno, doncs que fan això, que s'especialitzen, doncs, en conills. Hi ha, per exemple, una mosca, a Tarragona en tenim moltíssimes, d'aquestes mosques, que només parasiten els coloms. I clar, què passa a Tarragona ciutat? Que tenim els coloms. I què passa quan hi ha un niu de coloms? Doncs que està farcit d'aquestes mosques que parasiten sobretot els pollets del colom. Els adults ho tenen una mica més fàcil per carregar-se-les. Però els pollets, doncs, estan allí alimentant aquestes mosques parasítiques. Són autòctones també, les dels coloms. Després, ja hem parlat del processionari del pi, que és autòctona, però en alguns llocs, doncs, clar, aquí entrem en un altre debat, Ireneu, que és el dels jardins urbans, no? Clar, si tenim un jardí urbà, perifèria urbana, completament atapeïda de pi blanc, que és una de les espècies estrella de la processionària, si tenim tot ple de pi blanc, doncs, lògicament, si no hi ha depredadors, perquè no tenim ocells a dins de les ciutats que mengin, tant la larva com l'adult, hi ha ocells que mengen l'arba processionària, les mallarengues, tallarols, s'alimenten de les larves. Vull dir, no els hi fa aquest efecte urticant com a les persones.
No.
I es poden alimentar tant de larves com de les arnes, de les papallones, que són la fase adulta de la processionària. Bé, aquí arribaríem amb un àcar. Àcar que no seria un insecte, seria de la família dels aràcnids. I l'àcar en concret es diu barroa. La barroa, tothom que conegui una mica el món de les abelles, sap que pot ser un problema greu per als apicultors, per a qualsevol explotació apícola on hi hagi ruscos d'abelles, on hi hagi eixams. La barroa és un paràsit bastant gran en relació amb el tamany de l'abella, i si una abella, doncs, en té 3 o 4, aquesta abella durarà pocs dies. L'acabaran xuclant els fluids vitals i acabarà morint. Clar, si en comptes de 3 o 4 ho multipliquem per 1.000, per 2.000, per 3.000, que és el que hi pot haver dins d'un eixam, dins d'un rusc, doncs parlaríem d'això, d'uns efectes devastadors a nivell local o amb una colònia d'abelles. Per tant, la varroa, aquesta ens va arribar el 1986. La detecció oficial a l'estat espanyol va ser a Puigcerdà, l'any 86. Uh-huh. Curiós.
Curiós, curiós.
Bueno, com va arribar allí? Aquest dia és un altre misteri, que si algun dia vols investigar Ireneu, també estaria bé. Bé, el 95 ens arriba un altre crac dels jardins. El taladre del gerani. Qui no ha tingut geranis a casa que han acabat completament secs, destrossats pel taladre del gerani? A mi aquí, quan vivia a Tarragona, cada dos per tres que posava un gerani, no passava ni una setmana, ni una, i ja tenia el gerani fet un desastre. I Tarragona, pel clima temperat, el que dèiem, no? Doncs els estius suaus, els hiverns no massa durs, doncs permet que aquestes espècies... Aquest en concret és originària del sud d'Àfrica. O sigui, el taladre del gerani va arribar a Catalunya des de l'altra punta de món, des de l'hemisferi sud. I es diu que va arribar a les Balears una mica abans que a Catalunya, cap als anys 80. Bé, seguim. Ja anem per l'11. A veure si acabo abans i mitja. El morrut, i llavors ja et deixaré...
Si no, no donarà temps a res.
No, clar, després ja et deixaré via lliure, Ireneu.
Tranquil.
No, és que aquí anem amb el temps, que no t'ho pots imaginar, eh? Tenim la Marina sempre controlant el cronòmetre. I és bo, eh? És bo, perquè si no, la ràdio, saps tu, que ets home de ràdio, també.
També, també.
Que funciona així. Després tenim el morrut o picut roig de les palmeres, que aquesta ja ens és molt familiar a tots, perquè tots coneixem algun cas doncs, d'algú que tenia una palmera preciosa des de feia 80-100 anys al jardí, va arribar el morrut i en pocs mesos la palmera es va assecar completament i la van haver de tallar. I a més, eliminar aquestes palmeres és un procés costós, és un procés car, i el tractament perquè no arribi a ficar-se dins la larva del morrut, el tractament també és car. Vull dir que si tens palmeres... Sí. Ara has d'invertir en manteniment. Abans no feia res. Abans simplement la tenies i no calia ni regar-la. Ara, no sé si és un cop cada any o cada dos anys, s'ha de fer un tractament perquè no hi posin ous als morruts. Els morruts són uns escarbats bastant grossos, bastant feixucs. Bé, després tenim el poll roig. A qui en diu poll roig fort? Tampoc no el sabria localitzar, però sí que afecta a plantacions de cítrics. És un altre d'aquests paràsits relacionats amb el món agrícola. Bé, arribem al 2004, al mosquit tigre. D'aquest no farem massa història, tots coneixem el mosquit tigre. I quin és el problema de que un cop arriba ja no te'l pots treure de sobre, ja es queda. S'ha expandit per tota Catalunya. La vespa asiàtica, doncs estem a les mateixes. A les ja pots posar totes les caixes trampa que vulguis, ja pots fer tot el seguiment que vulguis, que la vespa asiàtica ha vingut per quedar-se i ha vingut per desplaçar vespes autòctones. És a dir, que fa el mateix paper a nivell ecològic que qualsevol vespa que tinguem a Catalunya i fins i tot pot ser més eficient, més resistent, més prolífica a l'hora de generar noves reines, a l'hora de generar noves colònies. Per tant, la vespa asiàtica doncs és un altre d'aquests insectes que en realitat no fa cap mal, perquè les persones, mentre no les toquis, igual que les altres vespes, mentre no les toquis, no t'acostis, no les molestis, no te faran res. Un altre tema és que les tinguis al porxo de casa teva o que se't posin amb una farola al carrer i facin un niu amb algun lloc transitat o en algun lloc on hi passin gossos, on hi passin gats, on hi passin nens petits. Llavors sí, aquí sí que s'ha d'actuar. Normalment qui actua amb la vespa asiàtica no són els agents rurals, hi ha gent que això ho confon. Qui pot actuar quan troba un niu de vespa asiàtica és, si està dins una ciutat o dins un poble, bombers. Bombers tenen la, les eines, la capacitat d'eliminar aquests nius. I si no està dins d'una zona habitada, llavors ha de ser un apicultor. Apicultor professional, lògicament, el que pugui eliminar aquest niu de vespa asiàtica. Llavors, els agents rurals diran exactament això. Els agents rurals, si truques, diran, doncs miri, posis en contacte amb bombers o posis en contacte amb algun apicultor. Els agents rurals no tenen la competència d'eliminar nius d'aquesta espècie. Com a molt poden fer seguiment. Què més tenim? La papallona del boix. Bé, n'hem parlat aquests dies a Twitter de la papallona del boix, que en algunes zones de Catalunya té més afectació que en altres. D'això, si vols, ja parlem després. Després hi ha l'oruga peluda del suro, que tindria un efecte semblant al de la papallona del boix, perquè ataca arbres adults, fins i tot arbres que puguin ser centenaris o que tenen ja una certa edat. I, a diferència de la papallona del boix, l'oruga peluda del suro és autòctona. I no ens ha vingut de cap lloc estrany, però per desequilibris induïts moltes vegades per l'home, doncs acaba afectant plantacions. Clar, aquí tornem a l'entorn agrícola. Una plantació d'alzina surera és una activitat econòmica, extractiva, agrícola, basada en el suro, que és la matèria que s'obté de l'alzina surera. Llavors, clar, si tu vols tenir allò com un jardí impolut, sense herbes, sense ocells, sense depredadors naturals, doncs bé, t'arriba una papallona com aquesta i es comença a reproduir perquè no té cap depredador, perquè troba doncs, tot l'aliment que necessita. Va, aquest seria un exemple d'invasió autòctona, és a dir, de proliferació d'una espècie que no ve de fora, sinó que ja la tenim aquí. Bé, anem acabant amb el corc de l'eucaliptus. Aquesta és nova, aquesta és el primer cop que n'he sentit a parlar. És com el de les palmeres. És un corc que fa forats al tronc i va matant, va fent galeries per dins del tronc fins que arriba a assecar, en aquest cas, l'eucaliptus. Lògicament, aquest insecte ve d'Austràlia, que és on hi ha doncs, les espècies d'eucaliptus. Que, per cert, això és un tema també interessant, hi ha moltes espècies invasores que afecten arbres exòtics, que això és molt curiós. Però clar, dius, home, no, és que arriben de fora i se mengen tot el que tenim aquí. No, se mengen el que ja menjaven a fora.
Clar, o sigui, no, on veus tu l'estranyesa? És normal, no? Si tens una sèrie de coses, si tens una sèrie d'insectes que estan per aquí, en el moment que portes el seu aliment, l'atacaran. L'únic que estàs fent és una translocació d'hàbitat, si de cas.
Sí, és així. De fet, com que algunes són oportunistes, s'han arribat a descriure atacs del morrut de les palmeres a el margalló, que el margalló ja sabeu que és una espècie de palmera autòctona, endèmica de la zona mediterrània, que està sempre lligada a climes molt temperats, viu a prop. Doncs estan arribant a menjar-se els margallons. No a tots, lògicament, perquè no hi ha molta xitxa amb un margalló, si ho compares amb una palmera, amb una fènix canadiensis o amb una palmera tropical, que són molt més altes, molt més gruixudes. Però també s'han descrit atacs. I anem acabant. El tomicus. El tomicus, que té aquest nom tan simpàtic, és com una mena de corc, de corcó, que afecta sobretot a les coníferes. I no sé si recordaràs, Ireneu, que fa uns 3 anys, més o menys, 3, 4, hi havia com unes grans assecades massives de boscos a zones del Berguedà, del Solsonès,
sí,
que és la Catalunya central, no? I tothom estava dient, oh, això és el canvi climàtic, oh, això és pluja àcida, oh, això no sé què, no sé quantos. I resulta que al final han arribat a la sàvia conclusió de que era un insecte que justament atacava aquelles zones forestals que estaven més habilitades per qüestions de sequera, per qüestions de competència, perquè hi havia massa arbres junts, doncs arribava allí aquest insecte i començava a fer feina i deixava aquelles clapes de color marró que tothom deia, oh, el que dèiem abans, no? Oh, ens arriba la fi del món, morirem tots, no? No morirem tots, és una invasió d'un insecte oportunista, doncs que, bueno, van allí a fer feina. Després hi ha altres, hi ha la formiga de foc, que ve de Sud-amèrica, no està confirmada a Catalunya, però podria ser que ens la trobéssim. I després altres més urbanes, podríem dir, doncs la galeruca de l'om, que és aquesta que fa foradets a les fulles dels oms, que els dona aquest aspecte brut als llocs de les ciutats on hi ha l'om siberià, l'om que no és l'autòcton. I quina més? Espera, que en tenia una altra i amb aquesta ja acabo. En tenia una última. Ah, sí, el tigre del plataner. Quan parlem del plataner, estem parlant del plàtan d'ombra, no del plataner que dona fruit, sinó del plàtan d'ombra. Doncs el plàtan d'ombra té un paràsit específic, que és el tigre del plataner, i és un insecte, és un coleòpter molt... Bueno, coleòpter o hemípter, no estic segur. Però és molt, molt petit, molt, molt petit. És realment difícil de veure. Doncs en alguns casos pot arribar doncs, a fer mal a l'arbre. Bé, dit tot això, ara et dono pas, Ireneu, perquè ens puguis donar la teva visió de tot plegat des del punt de vista doncs, com a historiador, com a persona coneixedora del territori. Com ho veus?
A veure, que com ho veig? Després de tot el llistat aquest que hem fet d'espècies invasores, doncs home, si et fixes en aquesta llista pots pensar que això és la fi del món, poc menys. I, bueno, i resulta que estem en un lloc del món que això és xauxa per tothom. Clar, resulta que estem a Catalunya, que estem a un pas d'Àfrica, que estem a un pas del Mediterrani, que estem a un pas de l'Atlàntic, que estem a un pas d'Europa, i per aquí passa tot i tothom. I no ha calgut que fes, diguem que sigui la mà humana la que ho hagi portat. Llavors, clar, en aquest sentit dius espècies invasores. Sí, ara sí, perquè resulta que gràcies a l'ésser humà, doncs tot aquest tipus de... diguem que d'hostes, doncs poden fer tot el, uns camins que d'una altra forma haguessin trigat o mesos o anys a fer, i ara ho fan en hores, com qui diu. I llavors és molt fàcil doncs, que una espècie doncs, que està a Japó doncs, aparegui a Espanya o que aparegui a l'altra punta del món, perquè diguem que és culpa nostra que hem estat capaços de fer uns mitjans de transport que són capaços de transportar qualsevol cosa. Entre ells, doncs, el que són els elements aquests. Sí, o sigui, a veure, m'has repassat aquí, doncs, 20 i algo, diguem que insectes, perquè avui estem parlant exclusivament d'insectes, però ja podíem parlar de crustacis, de plantes, de moluscos, d'ocells, de tot.
Sí, sí,
o sigui,
correcte.
Clar, arribes, estàs en un lloc, per sortir-les, gràcies, tan bo, o sigui, ni fa temperatures massa altes, ni fa temperatures massa baixes, ni hi ha massa humitat, ni falta humitat, o sigui, un lloc especial que perquè tots els turistes, ja siguin biològics o diguem que humans, vulguin aparèixer per aquí.
M'agrada molt aquesta paraula que acabes de dir,
és
un turista.
És que t'hi trobes amb això. Llavors, clar, jo des del meu punt de vista, a veure, jo als meus llibres i coses així, doncs toco molt el que és la història natural, o sigui, sobretot si busques el meu blog i coses així, bueno, ja ho hauràs vist perquè ja jo has tingut oportunitat, que veus que una mica que està tot lligat. En aquest cas, doncs el que són totes les espècies aquestes invasores i tot, afecta la història i afecta, diguem que, a tot el que ens envolta. El que comptaves abans de les formigues argentines, a Barcelona estan de guerra civil, últimament.
Ah.
No sé si ho sabies.
No, explica.
Perquè resulta que aquesta, diguem que aquesta colonitzadora, que és la formiga argentina, doncs aquesta resulta que s'ha propagat d'una forma bestial de tot el que és el que és la costa de la península Ibèrica i nord d'Itàlia, o sigui, sud de França i nord d'Itàlia, o sigui, tot el que és això. I resulta que fa colònies de bilions d'individus. Són aquestes formiguetes que estaràs fart de veure'ls, sobretot
sí.
A les zones urbanes, que són petitones,
sí.
I aquestes són les argentines, i fan, o sigui, unes comunitats cooperatives que són bestials, o sigui, que de fet es considera fins i tot que és un dels éssers vivents més grans del planeta, no?, en aquest sentit. Doncs bueno, doncs aquest resulta que es creu que va vindre a partir d'una sèrie de, el que diem, doncs una sèrie de vaixells que portaven fusta, que venien de l'altra punta del món, i doncs durant el principi del segle XX, doncs va vindre des de Sud-amèrica. Clar, aquí s'ha trobat, el que diem, tot aquest tipus d'insectes, doncs es va trobar, diguem que, al camp obert, o sigui, sense cap depredador ni res, ni això. I llavors ha fet unes colònies bestials i s'ha repartit per tot el que és tota la costa.
Bueno, jo tinc una teoria, Ireneu, que és que el gran problema a Catalunya en concret és que entre la caça, entre l'aplicació de fitosanitaris, insecticides, entre el soroll que hi ha als àmbits periurbans, tota la xarxa viària que es carreguen cada dia milers i milers i milers d'insectes.
Donaria per explicar tot el que és... A veure, o avui ho ha centrat en el que són els insectes, però és que diguem que això és només la punta de l'iceberg. El que deia de les formigues argentines, resulta que fa unes colònies bestials, no? Però aquí a Barcelona, qui diu a Barcelona, diu Barcelona i el seu àmbit urbà, o sigui, arriba fins a Tarragona, ha arribat el cas. Mm-hmm. Doncs resulta que hi ha una colònia d'aquest tipus de formigues argentines que no pot veure a la resta de la colònia.
Ah.
De la seva mateixa.
Sí.
Mm-hmm. O sigui, no es aconsegueixen, es veuen i diguem que s'ataquen a mort.
Curiós.
O sigui, és curiosíssim perquè resulta que són els mateixos, o sigui, diguem que els mateixos individus argentins, és l'inepitema humile, que és el nom científic.
Mm-hmm.
Doncs resulta que tenen el que és la colònia catalana, diguem-ho així, que no pot veure a la resta de la colònia. I llavors, aquí a Barcelona, a l'estil de la pel·lícula, tu te'n recordes aquella que es deia Cuando ruge la marabunta?
Sí, jo recordo la pel·li Marabunta, però aquesta és més antiga.
Bueno, pues aquesta, ja t'ho dic, o sigui, jo sí me'l recordo i em va quedar molt marcat en un moment. Resulta que s'ataquen entre elles i on n'hi ha una de la catalana, no hi ha una de la, diguem que de la peninsular, si vols dir-li així.
Curiós.
O sigui, és bestial. I de fet, els científics no saben exactament com diferenciar-la l'una de l'altra fins que no la posen a les dues juntes.
Curiós.
Sí, és curiosíssim. Però bueno, aquesta és una de les anècdotes aquestes que explico jo al meu blog i que justament és que estem dient. O sigui, tens una guerra civil sanguinolenta com ella sola entre els teus peus. I clar, dius, és molt curiosa. Però clar, no només és aquesta, si estem parlant tot el que és el morrut, el mosquit tigre, la vespa asiàtica, la papallona del bosc, que com bé deies, portem uns dies allà parlant d'aquesta allà al Twitter, al final arribes a la conclusió, dius, a veure, si estàs en un lloc de pas, que aquí apareixen espècies des de fora, des de dins, però porta tota l'existència fent això, en quin moment pensem que són les autòctones i quines són les alòctones, o sigui, són les de fora?
Per aquí va la cosa. De fet, això donaria per...
Mig minut.
Sí, sí, això donaria per una altra, per una segona part, Ireneu, del programa.
Aquí per fer un programa sencer.
Sí, no, perquè ja et dic que el tema del temps el tenim molt
ja,
avançat.
Ja ho sé, ja ho sabem.
I bueno, és un tema que dona per molt. Llavors, jo si vols et convido a que per una segona part puguem ampliar a partir d'aquí, doncs, quins serien aquests efectes, com ens hem d'adaptar a aquesta globalització,
sí,
que ja no només és econòmica, és una globalització a nivell ambiental, a nivell cultural, a nivell social,
a nivell mundial, mundial, social, natural, tot.
Correcte. Llavors, si et sembla, Ireneu, bueno, t'agraeixo molt la teva participació i...
Mira, tinc cada... el que he pogut, també t'he dit, o sigui, clar.
No, no, està bé, com a mínim, doncs això, doncs tenir una visió una miqueta més, més àmplia, no només centrada en el medi natural.
Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, moltes gràcies, Ireneu, ens emplacem en aquesta segona part que farem d'aquí uns dies.
Bueno, podem intentar-ho, si l'Ireneu té disponibilitat.
D'aquí unes setmanes. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu, merci a vosaltres.
I ara volem anar a conèixer dues parelles de gegants dins la secció dels més gegants del nostre mar i anem cap a la Costa Brava, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, mira, avui coneixerem de nou un gegant ben mariner de Catalunya. Avui ens desplaçarem fins a Blanes perquè allà hi puguem conèixer en Badó Set Trossos. I amb qui en parlarem? Doncs amb el cap de colla dels gegants de Blanes, que és l'Esteve Rams, que el saludem. Esteve, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Esteve, volem parlar d'aquest gegant vostre, d'un gegant ben mariner. Sabem que aquí en aquesta secció doncs, anem descobrint gegants que tenen el mar com a protagonistes, que són personatges mariners, marítims, i en Badó Set Trossos, ho és molt, de mariner, Esteve?
Sí, sí, així és. A part de mariner, que és un personatge... un pescador, podríem dir, no? A part de mariner, també és una mica literari, ja que surt de la novel·la del Rem del 34 de l'escriptor Joaquim Rovira.
Exacte, ve d'aquest personatge literari que a més doncs, si ho heu pogut consultar a través de xarxes socials, qui estigui interessat pot veure com és aquest gegant i descobrir d'on ve. La descripció que es fa en aquest text de Joaquim Rovira, jo crec que és talment com és físicament aquest gegant, eh?
Sí, així és, perquè Joaquim Rovira el va descriure com un mariner fill de Blanes, amb el cap i el cos que li anava balandrim-balandram, que diu que va d'un costat a l'altre, una mica mal girbat. I així és com és el nostre Badó, no? Al final té els braços així bojos, el cap també és una peculiaritat, se li mou d'un costat a l'altre, amb un peix que va donant cops, i és una mica així malcarat, però a la vegada molt estimat per la gent de la població.
I tant, és un gegant molt estimat i que a més Esteve, aviat molta gent el podrà tenir a casa en goma.
Sí, així és, des de fa molt poquet que vam engegar un projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder fer amb Badó Set Trossos de goma, ja que molta gent ens ho demanava i vam creure oportú i la veritat que el poble i la gent de cultura popular ha respost molt bé, hem aconseguit tot el que necessitàvem per poder dur terme en Badó i esperem que ben aviat el puguem tenir a les nostres mans, que és algo que ens fa moltíssima il·lusió.
I tant, i tant. I com serà aquest Badó Set Trossos de goma? Es mourà també? Se li mouran les mans i el cap o com anirà això?
Sí, estem treballant perquè sigui articulat, ja que és la gràcia del Badó. No volíem perdre l'essència i fer-lo pues, tal com és ell, no? I estem treballant amb els gegants Platero de Navarra, que és qui ens va proposar i ens va dir que sí que ens podia fer moure braços i cap, i la idea és que pugui ser així.
Perfecte. Parlem una miqueta més d'aquest gegant d'en Badó. Descriu-nos-el físicament. Ara no l'estem veient perquè estem parlant per ràdio, però com és? Defineix-nos-el.
Doncs en Badó té una cara peculiar, així una mica de persona gran, envellida, i sempre porta la cigarreta a la boca, que és un tret característic per la qual tira aigua, no? I també per això. Sí que porta una gorra també una mica torta, al igual que tota la seva vestimenta, que és molt fosca, molt una roba gruixuda de passar fred a l'hivern a dalt de la barca pescant.
I tant, només un personatge doncs, molt pescador, mariner, molt adequat, evidentment, per la vila de Blanes, per la ciutat de Blanes, que també doncs, és una població, evidentment, molt marinera.
Així és. Al final, tot el que tenim, no? Blanes és molta cultura, tenim molta també d'agricultura, però la pesca és un dels sectors més importants, o ha sigut històricament amb el port, amb el, tot el comerç que ens ha portat, anada i vinguda de gent d'anys i anys, i per això doncs, també era important no tenir un gegant mariner que representés el que és la Vila Blanes.
I tant, doncs, molt recomanable, eh? Buscar Badó, set trossos dels gegants de Blanes per internet, a veure que ho pugueu fer-ho, perquè ho veieu, perquè realment doncs, val la pena. Però també ens agrada en aquesta secció, Esteve, doncs, conèixer la resta de la colla, la resta de figures, perquè en Badó, set trossos no és l'únic gegant que teniu en els gegants de Blanes. Tenim en Gastó, eh? En Gastó i la Caterina de Montcada. Presenta'ns-els.
Doncs en Badó i na Caterina són dos vescomtes de Cabrera, molt senyorials i grossos, que al final representen doncs, tot aquest llegat que tenim a la població de tota la història medieval, no? Que al final els Cabrera van arribar a la vila de Blanes, van ampliar el terme de Blanes i un d'aquests personatges eren Gastó de Montcada i Gralla i na Caterina de Montcada i Bou, que són dos figures emblemàtiques també del municipi.
Que són els gegants més grans, podríem dir.
Sí, correcte. Són els dos més grossos que tenim, amb 4 metres i poc d'alçada cada un, amb Gastó amb 65 quilos, na Caterina amb 52, que això també és una dificultat afegida a l'hora de trobar portadors, no?, que es puguin treure. Però sí que és cert que quan surts i vas a visitar poblacions, els ser grossos i senyorials, doncs, llueixen i solen agradar bastant.
I tant. I fets per Toni Mujal, si no vaig errat.
Sí, correcte. Tant amb Badó, set trossos que parlàvem abans com en Gastó i na Caterina són fets per Antoni Mujal, a l'igual que set capgrossos més que tenim a la colla. Però els vescomtes sí que van patir no fa massa una mica es va tornar a fer un rentat d'imatge perquè era necessari restaurar-los i això ens ho va fer la Clara Anglada, el taller Aglà Caçà de la Selva i vestuari de Folk al Village, que al final el que volíem era buscar una mica, no?, també tallers joves i que portessin un nou aire en aquestes figures sense perdre la seva essència.
I tant, doncs, la veritat, val la pena com han quedat després d'aquesta restauració, perquè, doncs, estan molt bonics, estan molt bé, però teniu més gegants, també, Esteve, gegants més petits, en aquest cas, també pensant en totes les edats, totes les persones que venen a la colla.
Sí, la veritat que som una colla familiar i molt diversa, i llavors el que s'ha anat fent amb el pas dels anys ha sigut anar creant i anar obtinguent gegantons i gegants doncs una mica perquè tothom trobi el seu espai dintre la colla, ja sigui amb la música, ja sigui com a suport o fent pròpiament de portadors amb gegantons com són amb Màxim, que és un manalla, que també representa doncs, tot aquest passat que tenim romà dintre del municipi, amb entitats que tenim de manalles, un dimoni també, no?, fer una mica de referència a la colla de diables que tenim i amb el nom d'una cala que podem visitar, que és Sa Forcanera. El nostre gegantó es diu Es Forcaner, llavors té aquesta petita referència. La Mariona també, una escolta, no? Al final tot el que tenim representa una mica el que som com a municipi. I llavors dos gegantonets molt petits, que aquests sí que no ens representen exactament, que som en Tom i en Jerry, però són personatges coneguts per tothom i que ens han permès que infants de 3 i 5 anys doncs comencin a aprendre i a valorar el que és portar un gegant.
I tant, home, és important, que des de ben petits la mainada, doncs ja amb les seves famílies, amb pares, mares, tota la família, doncs participin d'una colla i trobin també el seu espai, i això ho fan doncs amb aquest tipus de figures més adequades a la seva edat, que això és important pensar en ells.
Sí, al final el tenir una mica de varietat permet, no?, que la mateixa família trobi cadascú el seu espai, no? Trobem casos de pare o mare portador, l'altre músic i l'infant doncs, que porta un gegantonet. I d'aquesta manera doncs és una manera d'enganxar tota la colla, d'engrescar, d'enganxar tota la família i que tothom, és el que deia, no?, trobi el seu espai, pugui col·laborar, s'hi senti còmode i d'aquesta manera doncs, fem créixer la família de la colla gegantera de Blanes i donar a terme moltes activitats al dia a dia dintre de la vila.
I tant, només és una sort, quan trobes una família que tots 3-4 membres fan alguna cosa dins la colla, és una sort, perquè molt sovint a vegades, si un de la família porta, la resta a vegades només ve a mirar, per tant és una sort trobar-ne que ho facin tot, oi que ho veieu?
Sí, la veritat que sí. No sempre trobem tothom, això també ho hem de dir. Però bueno, al final, qui més qui menys acaba trobant el seu lloc.
I tant. Quanta gent sou a la colla de Blanes, Esteve?
Pues ara mateix som aproximadament una trentena de famílies I al final això ha fet que la colla cresqués molt amb els últims 5 anys.
Ah, Déu-n'hi-do, és un bon nombre. Sempre parlem també en aquesta secció de qui fa moure els gegants, l'ànima dels gegants que sou els geganters, perquè en definitiva les figures són molt boniques, valen molt la pena, són símbols, representen el que representen, però si no hi ha un geganter que aixeca les faldilles i el fa ballar, poca cosa són. Per tant, és important saber també l'estat de salut de les colles del país.
Sí, al final el món de la cultura en general crec que està passant per moments força complicats, a excepció d'algunes entitats concretes, no, podríem dir, però en general és complicat, perquè també és el que dius, la figura hi és, però si no hi ha tot una gent darrere que la xefa o gent que fa sonar una gralla perquè balli, no, res té sentit, i al final això també s'hauria de veure recolzat des de l'administració, que és qui hauria de donar eines i potenciar tot aquest creixement, perquè tot tingui un sentit dintre del que és la cultura i la promoció del que som com a país i d'on venim i cap a on anem.
Sens dubte. Esteve, per acabar, per on us podem veure els gegants de Blanes? Imagino que per la vostra ciutat, evidentment, doncs quan són festes, quan hi ha activitats, segur que hi sou. Us moveu gaire també per al país?
En els darrers anys hem anat tancant una mica el que és moure'ns per fora, ja que hem incrementat molt el número d'activitats a Blanes, n'organitzem forces, participem a tot allà on se'ns demana, on se'ns crida, però sí que seguim fent, participant a algun intercanvi, també a trobades comarcals, a trobades a nivell de tot Catalunya, si podem, de província. Amb això sí que sempre hi som i ens agrada ser-hi i fer costat a la resta del territori.
Perfecte, doncs ja sabem on us podem veure, en els gegants de Blanes, en el Badó Set Trossos, que és el gegant que avui ens ha servit d'excusa per poder parlar amb vosaltres aquí al programa Arran de Mar. L'hem conegut i ens ha agradat moltíssim haver-ho pogut fer amb l'Esteve Rams, que és el cap de colla de Blanes, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, Esteve.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat també de formar part d'això.
Doncs gràcies, fins una altra.
Adéu-siau.
Ho hem de deixar aquí, que se'ns tira el temps a sobre. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Arran de Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. danger. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Notícies en xarxa.